Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues! El Dia Mundial.
Ton, perdona. Torna a començar, que t'havíem perdut, sisplau. Tornem a engegar.
Avui, que diuen que és el Dia Mundial del Periodista, vull mirar de parlar-vos de comunicació. Aquest matí, tot preparant el programa, he tingut la sort de tenir una bona experta en comunicació esportiva. No en va en viu d'això. Parlant, han sortit conceptes molt importants com el tracte de les xarxes socials, la imatge de marca i cuidar els mitjans de proximitat. Però al mateix temps també, escolta, tenir-ho ben organitzat. D'acord que Sant Feliu és un poble petit, però això ja fa anys que ha deixat de ser una excusa. Amb comptades excepcions, com la Codines, ens costa horrors comunicar bé. Fins i tot a nosaltres, com a ràdio, com a programa, de tant en tant, no acabem de promocionar bé el que fem. Però nosaltres, amb això, segur que no ens hi guanyarem la vida. Avui no entraré a parlar de comunicació institucional codinenca, que segurament també donaria per un programa sencer, no només per un editorial. Avui us vull parlar de comunicació esportiva i de com ens costa a vegades saber les coses. A principis del 2017 vam començar a sentir parlar de la possibilitat que als terrenys de l'antic golf de Can Bosch s'instal·lés un circuit permanent d'enduro, de motocross, de motos, vaja, una proposta engrescadora amb gent a favor i amb el temps amb gent en contra i amb molta burocràcia pel mig, sobretot per temes de gestió ambiental. Des d'aquesta casa ho hem anat seguint des de ben a prop, tan a prop com els promotors han volgut i ens han deixat. Les coses han anat lentes i ho han hagut de batallar i sempre n'hem mirat d'informar perquè personalment creia que era un tema interessant, sobretot pel territori, si es respectaven totes les mesures ambientals. Bé, doncs, des de primers de juny, des del Tu Jugues, que hem mirat de poder-ne parlar amb el propietari i fins a dia d'avui només hem pogut escoltar la veu dels que hi estan en contra. Passat els dies i a finals de setmana passada, de rebot, tot seguint el perfil d'Instagram, vam veure que hi havia els germans Márquez rodant pel circuit. Hòstia, els germans Márquez, El circuit estava acabat. Preguntant a la gent propera als responsables, ens deia: ha quedat de conya, dissabte, festa grossa. Van arribar a dir media day, dia dels mitjans. Bé, no sé pas de quins mitjans, perquè el que està clar és que no pas tots. Ho hem seguit des del principi, nosaltres, aquí ens mirem una mica al melic, sembla que no contem per res. Potser alguns ara pensareu: hòstia, aquests del Tu Jugues, tu, quin fred de peus. Mira, sabeu què? Arriba un moment que ens és bastant igual el que penseu. El que jo sí que tinc clar és que els mitjans de proximitat s'han de cuidar, sobretot si t'han tractat bé i t'han donat veu quan ningú més t'escoltava. I més, si tens un bon grup de codinencs, la gent del poble al qual has muntat la teva empresa, que no acaba d'estar gaire d'acord amb el que estàs fent. A vegades, explicar-se o comunicar és el millor. Però bé, vés a saber. Què sabré jo? Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom. És dilluns 24 de gener del 2022. Són les 8 i gairebé 5 minuts de vespre. Disculpeu aquest inici de programa una mica accidentat. Encara no sabem què ha passat. Aquestes, les meravelles de la tecnologia, a vegades ens fallen. Normalment ens funcionen bastant bé, però a vegades ens fallen. Avui, bé, doncs, en un programa normal faríem un programa gairebé especial per la inauguració o la posada en marxa d'aquest circuit de Can Bosch, però sembla doncs, que no serà així, perquè doncs, no serà així. I ja està, perquè de moment no hem aconseguit parlar amb la gent del circuit i doncs avui no en parlarem. El que sí que parlarem és de motor, però per un altre costat. Avui tindrem amb nosaltres una nova estrella, com ho diria això, com ho podríem dir-ho? Una nova estrella del panorama esportiu codinenc, que serà el Pau Clarasó, que al mes de novembre es va proclamar campió de Catalunya de trial. Parlarem amb ell perquè té una història especial a darrere i ens venia molt de gust a parlar-ne. I al mateix temps li dediquem una bona estona al Pau perquè se la mereix i després també repassarem doncs bé la situació de l'hoquei, que és un xic preocupant i amb diverses derivades que al llarg del programa us anirem explicant. I també al final doncs, farem una bona secció de breus per acabar de rematar la feina d'avui, perquè hi ha dos o tres temes que són interessants de tocar. Per tant, avui, en lloc de saludar l'Àlex, com faria en un dia normal, saludo a l'Aleix, perquè l'Àlex, sí, ja ha arribat a l'estudi, però avui el deixarem que respiri i saludaré a l'Aleix. Aleix, bona nit.
Hola, bona nit, Ton.
Com estàs?
Doncs molt bé, una mica espessot avui, ja ho hem comentat off the record, però anem a per totes, com sempre.
Doncs escolta'm, avui tens el plaer de fer el protagonista del dia. Qui serà?
Com avançaves una mica, en Pau Clarasó. Protagonista de la jornada per l'èxit aconseguit en el Campionat de Catalunya el passat novembre i que se'n va fer l'entrega de premis la passada setmana. Ens ho van mostrar els companys del motoclub. Però el protagonista potser no l'hem d'enfocar només per l'assoliment d'un èxit, sinó per la projecció que se'n pot ensumar. Un codinenc d'estiueig que s'inicia en el bike trial i acaba amb les motos. Ha fet un canvi de vida brutal. S'ha centrat amb totes les seves forces en la construcció d'una carrera al voltant del trial. Evidentment, compaginant-ho amb els estudis. I els primers resultats comencen a sortir en forma de campionats de Catalunya. Avui ell, com ha comentat el Ton, ens podrà posar més al dia de quines són aquestes expectatives i ambicions, però segur que no es quedaran curtes. Amb gent com el Pau, vinculats al poble, veiem que la relació d'amor entre el motor i Sant Feliu de Codines és eterna.
I avui, com que som més xulos que ningú, tenim un tercer estudi en marxa, que és al carrer Barbera. Gerard López, bona nit.
Bona nit, com anem?
Molt bé, com estàs?
Bueno, anar refent. No, hem tingut un cap de setmana una mica dur, però bueno.
Anar-ho passant.
Sí, anar-ho passant. Però bueno, ara estic molt millor, així que bueno.
Molt bé. Escolta, aprofito també per saludar a l'Àlex a l'estudi, perquè veig que serà més dinàmic si ho fem des de l'estudi. Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, tu?
Bé, aquí estem.
Dies intensos, també?
Sí, dies intensos, però amb ganes, perquè avui tenim molts temes, temes xulos per parlar, temes interessants i algun tema delicat. Avui el t'ho jugo es promet.
Jo crec que sí. Fem amb vosaltres dos des de l'estudi, si de cas, el repàs dels resultats de la jornada.
Comencem, doncs, pel futbol. Quarta catalana masculí.
Tona 2, Sant Feliu 1.
Ens anem cap a l'hoquei. Hoquei plata.
Sant Feliu 0, Espanyol 4.
Primera catalana masculí.
Sant Feliu 7, Farners 9. I Sant Feliu 5, Voltregà 3.
Segona catalana femení.
Sant Feliu 2, Palau 4.
Ens anem cap al bàsquet. En aquest cas, Sots 25 femení.
Osona 54, Sant Feliu 40.
I ens anem cap a Solanes a parlar dels atlètics. Pàdel masculí.
Atlètic 1, Montseny 2.
I pàdel femení.
Atlètic 3, 1, Corefo 2. I Montmeló 2, Atlètic 4, 1.
I ho rematarem amb les caramboles. Anem cap al billar. Quarta catalana, grup A.
Sant Feliu 6, Vic C 2.
I quarta catalana, grup B.
Sants C 6, Sant Feliu 2.
I amb amb els resultats de la jornada repassats, Pau, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí. Fins avui. Estem fins avui tots.
Oi, em fa l'efecte que sí, que la cosa va lleugera avui. Fem un repàs de la Lliga Tu Jugues, va.
Sí, perquè tenim una jornada que és, jo crec que la de més puntuacions del que portem de temporada.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Perquè us en feu una idea, el Biel Serrats, que és el màxim puntuador, ha sumat ni més ni menys que 51 punts en una sola setmana, que és una barbaritat. És una barbaritat. Jo estava content perquè vaig veure que havia encertat jo els dos billars i un pàdel, dic, hosti, aquesta setmana estaràs allò al capdavant, saps, allò... En el podi, si més no, no? Res, setè. Vull dir. Billars a punta pala. Quarta catalana, el Biel Serrats i el Francesc Roura l'encerten. Pàdels també a punta pala. I el primer català masculí d'hoquei l'encerten el Roger Barrios, el Joan Serra i el Jordi Madró. A més, comentar que hi ha bastanta finura ja inclús amb el bàsquet, eh? El bàsquet femení. Jo encerto un dels marcadors, la Marta Bàsquet també, i el Ton Falgués també.
Toma.
Rascant marcadors de bàsquet perquè, diguem-ne que la jornada és normaleta per al Ton Falgués, eh? Tot i que Àlex Mir té el mèrit de sumar 7 puntets en tota la jornada, que jo el sumo amb el primer partit, diguem-ne, Àlex, no sé si hi ha alguna declaració a fer, però...
És un punt d'inflexió, a partir d'aquí només puc anar cap amunt, i per tant, bueno, se huele a remontada, vull dir que toca èpica, i vosaltres vau veure ahir l'Atlètic de Madrid quan anava perdent el minut 91 i ja el donaven per mort, i va fer dos gols, una darrere l'altra, 91 i 94... Doncs, ojo al dato, que fins que no s'acaba el partit, fins que no pita l'àrbit, no s'ha acabat el partit, eh?
Et diré que vaig vibrar més amb l'Atlètic de Madrid que amb el Barça, quasi, eh?
Bueno, però és que...
Vaya bunyol de partit el Barça, eh?
Sí, ja, això, no en parlem.
Jo anava a dir, si la remuntada és com el Barça, poder que t'hi posis una mica abans, perquè...
Jo fa temps que no miro el Barça, llavors, en aquest sentit, em sento com... En plan, encara que jugui malament, em sento com aïllat, no, del món.
Jo soc xolista, vaig partido a partido i el que us deia, ara toca remuntada.
Aquesta jornada toca molt la moral, eh? Però molt,
no vull dir res, però jo aquesta setmana he quedat per davant del Mir, eh?
Per davant del Mir no era gaire difícil. Tothom que hagi apostat estava per davant del Mir.
Però he quedat també per davant teu, diria l'Aleix.
Per això, perquè no, és que jo m'estic desinflant. Sóc aquell globus que queda abandonat després d'una festa d'aquelles bones... I vas desinflar mica en mica i veus que a sobre el meu germà s'aprofita de la meva informació per posar-se líder de la jornada. Això ja m'acaba de rebentar del tot. O sigui,
això ja és
enfonsat a la misèria.
Estàs just un punt darrere meu aquesta jornada. Un punt.
Sí, sí, però la Real Societat... Clar, jo apuntava aquella gran Real Societat i al final lluitaré per no baixar segona.
En tot cas, classificació general, que ja són puntuacions altíssimes. Joan Serra primer amb 282 punts. Roger Barrios segon amb 266. Tercer, Àlex Balaguer amb 250, que diria que s'hi posa en tercera posició. Sí. Pepa Costa, quart, amb 248. I Francesc Roura, cinquè, amb 237. Comentar que els empats, per exemple, tenim en sisena i setena posició empat entre Joan Moreno i Aleix Serrats, i entre novena i desena, jo mateix i el Biel Serrats, empat també, es dirimeixen amb qui ha encertat més resultats exactes, després qui té més sentits exactes, vull dir que si hi ha alguna mena de dubte en aquest sentit, que és així. Vale? Res, la propera jornada suposo que serà més normaleta o menys amb una mica menys de partits. Al finalitzar el programa repassem i ja està. Molta sort a tots.
Doncs amb la Lliga Tu Jugues repassada fem un canvi de sintonia i deixem que el Pau ens faci la gestió de trucar a Ripoll, perquè encara que sembli que no, ara marxem cap a Ripoll. Passen mig minut d'un quart de nou del vespre. Comencem amb el tema gros, eh? Amb el tema gros d'aquesta setmana. Fa dies que hi anàvem al darrere. Volíem... No amb ell, però allò de manera interna. L'havíem anat seguint perquè l'havíem pogut veure per xarxes socials, que és la... L'Aleix ho deia... una mica una eclosió d'una nova estrella, no? D'aquestes que ens afillem a Sant Feliu. Aleix...
Sí, home, quan veus una projecció d'aquest tipus, no? D'un noi jove, que ben bé no és de Sant Feliu, com has dit, enfoquem el satèl·lit cap a Ripoll i de ciutat de Barcelona, però que té aquestes arrels amb el poble, doncs sempre és interessant seguir aquestes carreres perquè tenen pinta de ser molt prometedores, però segur que avui ens ho explicarà amb moltíssima calma.
Pau Clarasó, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, vosaltres?
Molt bé, ja ho veus, aquí, esperant conèixer... Doncs, escolta, Sant Feliu té noms de mal tribal molt rellevants. L'Alba Villegas va ser de les primeres... Del trial, diguéssim, modern, eh? Del trial que nosaltres des del Tu Jugues hem viscut, l'Alba Villegas, el Toni... I ara, doncs, coneixem el Pau. Aviam, Pau, explica'ns una mica, perquè, clar, ho deia ara a la introducció, estem trucant a Ripoll. Què hi fas, a Ripoll?
Bueno, aquí estic internat a una residència on hi ha esportistes d'altres modalitats i, bueno, combino els estudis amb l'entrenament del meu esport, que seria la moto de trial, com bé has dit. I, bueno...
A mi m'ha sorprès, perquè aquest matí he tingut una bona conversa amb la teva representant, diguéssim, i em parlava del centre, no? Vosaltres, nois, ho sabíeu, que a Ripoll... Hi ha una cosa que es diu el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. Tu, escolta, unes instal·lacions que fan un goig espectacular. Jo, Aleix, Àlex, Gerard, jo no tenia constància d'això.
No, jo de fet tenia coneixement de centres de tecnificació, com seria la Blume o com ja poden ser el CARC, però no tenia coneixement d'aquest específic que estigués a Ripoll. No el coneixia.
Pau, aquest centre de Ripoll, això és específic per trial o hi ha més esportistes?
Sí, hi ha més esportistes, com hi ha de bici de carretera, també hi ha de bici de trial, i sí, i són aquestes modalitats les que hi ha aquí a la residència.
I escolta, com hi has anat a parar aquí dalt?
Pues mira, un dia... Em van dir que hi havia un lloc, una plaça lliure per venir aquí a la residència. I sense pensar-ho ho vaig acceptar, perquè era el meu somni.
Jo tinc una mica més de detalls, el Pau no ho explica, però això és que és, ell quan diu un dia vol dir un dia, eh? Vol dir que un dia ell
sí,
va dir...
Sí, sí, un dia de repent.
D'avui per demà.
Sí. Sí.
Perquè tu, Pau, estaves estudiant a Barcelona.
Sí, jo, clar, jo estava a Barcelona, anava a l'escola i pues, els caps de setmanes anava amb moto, però entre setmana no feia res. Intentava fer exercicis, però no feia res.
I un bon dia va sortir l'opció d'anar-te'n cap a Ripoll. A mi meravellen aquestes històries. Àlex, Aleix, perquè Gerard també, evidentment, quan vulgueu intervenir, interveniu, eh? Però, Àlex, són d'aquestes coses que dius, hòstia, això és passió per l'esport que fas, eh? Que canviïs d'un dia per l'altre la teva vida, de dir, hòstia, un nano de Barcelona que estava fent quart d'ESO, de cop, pum, au, cap a Ripoll. Àlex.
I tant que sí. A més, Pau, bona nit. El tema, et costa marxar del teu entorn? És a dir, ostres, de cop i volta és tot molt precipitat i fas un canvi d'aires. Com vius tu aquesta experiència a nivell personal?
Bueno, jo vaig dir que sí molt ràpid, però, clar, no. Amb tema estudis, pues, em feia com una mica cosa, perquè, clar, fer nous amics, adaptar-me a les a l'institut d'aquí Ripoll i en els entrenaments pues, sabia que em costaria.
Perquè aquí, ara fas, què fas, primer de batxillerat?
Sí, ara estic cursant primer de batxillerat.
Que clar, que ja és una edat que bueno, que ja, a nivell d'estudis ja és una edat complicada també, vull dir que el canvi déu-n'hi-do, no?, en tots els àmbits.
Sí. O sigui, ara aquest any m'està costant bastant perquè... clar, el nivell d'exigència de l'institut és més elevat al, a l'anterior i tinc dificultats.
Carai.
Jo el que volia preguntar-te una miqueta enllaçant amb això, no? El fet d'estar en una escola de tecnificació, teniu algun tipus d'adaptació, ja sigui d'horaris, ja sigui del pla educatiu o de la manera que podeu afrontar perquè pugueu seguir entrenant i poder estudiar de la forma més correcta, o us heu d'anar inventant les hores per poder fer les dues coses?
Bueno, no. Tenim uns horaris marcats, que seria pel dematí anar a l'institut i per la tarda pues, fer els entrenaments. I llavors, així com mig tarda, mig nit, saps? Quan fa el pas aquest, pues, tens el temps de fer deures i estudiar.
Avui, aprofitant que el Pau diu això, vull agrair-li perquè m'han dit que té un examen molt important demà. També, ell va dir que li costa, però també m'han dit que és l'única assignatura que li costa, eh? Que la resta de coses estan anant molt bé. Perquè us en recordeu que sempre el Raül, quan hem tingut gent jove a l'estudi, sempre ho ha recalcat i ho ha dit moltes vegades, eh? Que l'estudiar ha de ser abans que l'esport i en centres com aquests, poder fer aquesta combinació és una cosa que val molt la pena. Escolta'm, Pau, avui parlarem amb tu perquè el mes de novembre vam poder veure que t'havies programat campió de Catalunya de trial, en la primera participació en el Campionat de Catalunya, no?
Sí. Aquesta ha sigut la meva primera temporada, que l'he seguit tota, i bueno, més o menys m'ha anat bé, perquè, clar, he fet un campió de Catalunya i, bueno, com he pogut, un cinquè d'Espanya. Però, tot i que la muntura, la moto, no m'ha ajudat molt. No m'ha ajudat molt.
Clar, imagineu-vos, perquè imagineu-vos amb aquesta edat, eh? Voltar per les Espanyes també això suposa un desplegament de mitjans. A més, si no ho tinc mal entès, Pau, aquest any has fet canvi de, deies tu, de muntura, eh? Has fet canvi des de Gas a Xerco, oi?
Sí. M'han oferit un lloc a la Xerco Academy. Bueno, donar gràcies aquí a Xerco per aquest suport que he tingut i que tindré. I sí, he fet el pas de 125 a 300. I cursaré, bueno, faré la temporada a la categoria júnior, que seria un pas més a cadet.
Saps? Vaja, que ja està saltant categories, Àlex, ja salta categories, ja. La cosa sí. es comença
perquè...
Digues, Àlex. Oh, Gerard, perdona.
No, perquè això de la Xerco Academy com funciona? És a dir, és una acadèmia que va setmanalment o està allà mateix a Ripoll? Com va això?
No, bueno, és una, com si diguéssim, un equip de Xerco que et proporciona una moto a bon preu, que et dona pues, recanvis, revisions, suports a carreres i... Clar, que això ajuda molt als corredors.
Clar, o sigui, el nano aquest en un any i mig ha passat d'estar anant amb un col·le a Barcelona, segurament, si Pau feies triar el cap de setmana i el Namé el feies per Sant Feliu.
Sí, allò, totalment.
Allò de dir, totalment amateur, un centre de tecnificació amb unes coses ben pautades, a més, amb un director del centre de tecnificació, que el conec, el que és el Quim López, que havia sigut entrenador d'hoquei aquí a Sant Feliu, que és un tio que jo és dels entrenadors amb més valors i més ben, allò de dir, tio, amb la consciència més ben posada que he tingut mai. I després, a més, tu, campionat de Catalunya, pum, a la butxaca i cinquè d'Espanya. A tot això, a més, al mig de la pandèmia, Pau, que si no tinc mal entès, també et va fer una mica la guitza al principi, oi?
Sí, clar, és que quan vaig entrar aquí, clar, vaig pues sí, cursar el quart d'ESO, i clar, no, com si diguéssim, no podia entrenar, saps? Al mig d'una pandèmia, i clar, això m'agobiava molt a mi. No anar amb moto m'agobia molt.
I escolta, i per Sant Feliu encara voltes amb la moto o no?
Sí. Vaig amb el grup del Motoclub Cingles que també m'ha ajudat molt, i vaig entrenant amb ells tot el que puc.
Això està bé, perquè a més allà hi ha una bona...
He fet una ullada al seu Instagram també, i algun d'aquests posts que veus amb els fondos de Sant Feliu, amb Solanes, o amb el Sant Sadurní, aquestes muntanyes icòniques que tenim per aquí, que es veu ben maco, aquests Instastories o aquests reels que posa, el que, bueno, no sé si són vídeos o com era, però ho he estat veient avui.
I molt ben treballades les xarxes, a més, eh? Molt ben treballades, amb fotos de molta de qualitat. Això, allò que dèiem al principi del programa, eh? Quan tens ganes d'explicar-te i de vendre't, ajuda molt que gent com nosaltres, que possiblement al Pau no hi haguéssim arribat, doncs, hosti, tu, podem arribar amb ell i en podem parlar. Pau, l'Aleix, quan feia la introducció al principi del programa, parlava de futur. Deia que, hosti, la relació de Sant Feliu amb el motor, amb el trial, amb tot plegat, amb tu, doncs, hosti, garantits una mica el futur, no? Com t'encares? Quins objectius et marques per aquesta pròxima temporada?
Ostres, doncs... Pues, clar, aquesta temporada és molt difícil perquè hi ha uns corredors molt, molt bons que ja havien estat a aquesta categoria de júnior i, ostres, no sé, ho tindria que mirar els corredors que competeixen aquest any perquè... Així em marcaré un objectiu i a partir d'allà intentaré aconseguir-lo. Però de moment no tinc objectiu encara.
Perquè, Pau, repassant també el teu palmarès, diguem-ne, ets campió de Catalunya Trial 2021 i P5 campionat d'Espanya, vol dir posició 5a, entenc?
Sí.
Vale. I vas al campionat d'Espanya perquè ets campió del campionat de Catalunya o no té a veure?
Com?
O sigui, vas al campionat d'Espanya per haver guanyat el campionat de Catalunya o no té a veure? Fas els dos campionats igualment sempre? Fas Catalunya i Espanya?
Ostres, és que a la Circo Academy estic obligant a anar al d'Espanya. Saps? Okay. Perquè és allà on et donen el suport.
Vale, okay.
En el Catalunya no et donen suport. Saps?
Sí, entès, perfecte.
Per això... També tinc un objectiu de fer tota la temporada de Catalunya i d'Espanya.
Això està bé, eh? A més, ara que sembla... que ho podrem fer-ho, aquestes coses, que ja torna una mica la tranquil·litat i que podrem fer sortes porta a l'aire lliure. Sembla que està bé. Escolteu, jo us recomano també, ara hem parlat nosaltres amb molta estona amb el Pau, però us recomano que aneu a la web de Sport Vicious, penjarem el link en els perfils del Tu Jugues, perquè aquí hi ha una bona entrevista, una entrevista llarga amb detalls de la infantesa, a més, amb fotos molt xules aquí, amb una muntesa d'aquestes mini de trial, perquè, escolta, Pau, quants anys fa que fas trial, tu? Quants anys fa que vas a dues rodes?
Als 6 anys vaig començar amb una muntesa, amb una cota 25 de la meva mare. Sí, anaven a fer excursions amb el meu pare i m'ho passava molt bé, però va haver un any que vaig dir, m'ho prenc en sèrio. I des d'allà vaig començar a córrer als campionats.
Escolta'm, i la vida a Ripoll? Ja anem acabant, eh? La vida a Ripoll, perquè, esclar, tio com tu de Barcelona, 16 anys, allò de dir, diguéssim que ja estàs en una edat d'aquestes de fer vida, no? De tal. A tu et preocupava el tema dels amics nous quan vas arribar a Ripoll. Com ha sigut l'adaptació? I clar... Entenc que la vida que poguessis portar a Barcelona no és la mateixa que tens a Ripoll, però com ho portes, això?
Bueno, ara ho porto bé, perquè al principi, pues, clar, era tímid, era molt reservat, i clar, no m'atrevia a dir res als companys de la residència, però a mica vaig anar parlant amb ells i em vaig fer amic d'ells. I no em va costar gaire. La veritat.
Home, i jo entre fer el dia a dia, diguem-ne, a la Diagonal de Barcelona, o és igual, o al carrer que sigui de Barcelona, i a Ripoll, que saps allò, a l'estiu cada dia la moto, una sortideta sempre cau. A l'hivern, amb la neu, anar a esquiar per aquí per allà, vull dir, ja t'ho canvio, eh? Ja t'ho canvio ara mateix, no, o què?
Sí, 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 sí. És totalment diferent, clar. Es porta un altre estil de vida diferent.
Clar, però un tio que li agrada la muntanya, deus estar perfecte aquí dalt, no?
Sí, 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 estic contentíssim.
Que guai.
M'encanta, m'encanta, m'encanta. Cada dia anar amb moto és brutal.
És una sort poder fer això, perquè al final se li nota que li agrada. Sabeu què estic pensant fa estona? Jo, i el Pau ja també en gran part, perquè ja fa anys que el Pau Ibars, en aquest cas, que l'estudi, ja fa anys que fem la ràdio junts, hem vist créixer i desenvolupar-se dos altres persones amb el trial, no? També l'Alba Villegas i el Toni Guillén. I estic pensant que són, ostres, són històries molt semblants, gent molt tímida, que de mica en mica es van fent grans i acaben sent, el Toni Guillem ara mateix, quan el sents parlar, és una bèstia. Vull dir, ara, quan l'última vegada que vam tenir aquí l'estudi, és un tio que ja explica les coses, i l'Alba també ha fet un desenvolupament enorme a l'hora d'explicar-nos la seva vida sobre les dues rodes. No sé si tens contacte amb el Toni o amb l'Alba, Pau.
Sí, sí, sí. El Toni Guillem, moltes vegades vaig entrenar amb ell. Sí, sí, és divertidíssim entrenar amb ell. És un personatge. Sí, sempre m'ha caigut bé i sempre hem entrenat junts. Sí, sí. I l'Alba, per això ara no tinc tant contacte, però vaig començar a fer bici a trial amb ella, me'n recordo. Em cursava classes de trial, ella.
Bueno, ara, de temps. Ara pensa que Ripoll i Andorra també queden més a prop, saps? Que una visita així de tant en tant també és més fàcil.
Sí, però no tinc gaire contacte. Sí que en els trials ens parlem.
Molt bé.
Ens parlem perquè la veig i sí, 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 sí.
Coincidiu, molt bé.
No sé si us queda alguna cosa més pel Pau. Jo, és que aquestes històries m'encanten i podríem estar aquí preguntant-li la vida i miracles, però també li havia promès que seríem que dos quarts la llibreria per poder anar a estudiar i a sopar. Hi ha alguna cosa més des de l'estudi, Aleix, Àlex, Pau o Gerard, no?
Només desitjar-li molta sort i el que deies, no? Fer aquest seguiment, que estarem pendents d'ell, dels campionats que pugui anar corrent, i des del Tujugues, pues, com sempre, donant suport als esportistes que tenen, en aquest cas, arrel Sant Feliuenques. Sempre encantats de poder compartir amb tothom.
Pau, cuida't molt, una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Perdó, anava a tancar.
Hem tingut aquesta mena d'impàs.
Sí, és que no sabia si entrava la música o no, dic, va, remato jo. He fet un look de Jong ahir, saps? Aquella bola que va rematar i que no sabia si la rematava, llavors el piqué a terra, bueno, és igual. És que el d'ahir va ser molt gros. L'Aleix es fot les mans al cap. Bueno, això, doncs el Pau Clarasó. Tu, jo crec que avui hem tingut l'entrevista amb una futura estrella del trial, o menys una persona que amb el cap molt posat a puesto, perquè una de les condicions que m'ha posat per fer l'entrevista avui és que pogués tenir temps per estudiar, que no li prenguéssim gaire temps, perquè demà té examen. Això ja diu molt, i algú que amb la vida muntada i còmoda a Barcelona, anar-se'n a Ripoll també, un salt important en aquesta edat, amb el canvi d'amics i tot plegat. Jo crec que ens sentirem a parlar, i si no, almenys ell ho està gaudint, que es nota quan en parla.
Yep, tant, t'hem tornat a perdre.
Anem?
Ara, sí? Torni. Sí.
Ara, sí?
Acaba, acaba.
No, que deia que tot bé, que endavant, que el Pau Clarasó, que ens el creiem, que hi el seguirem.
Sí, perquè a més quan fan aquest clic, diguem-ne, no? D'allà anar a un centre especialitzat o de pseudoprofessionalitzar-te, que no és professional, però vull dir que, no? Quan fan aquest canvi ja és estir. Aquí ja l'interès és clar, per tant, a veure com evoluciona, sí, sí.
Doncs va, deixem que fem un canvi de sintonia i ens posem a repassar el que ens queda de l'esport codinenc. Som-hi. passant 5 minuts de 8:45 del vespre, ens toca parlar d'hoquei. La setmana passada estàvem tots contents i alegres per aquesta victòria a la pista del Liceo, però aquesta setmana... I però vam dir, esperem-nos aviam si la setmana que ve podem allò, consolidar la victòria guanyant a casa, i el Sant Feliu segueix sense guanyar a casa. Gerard, situació complicada.
Bé, doncs, sí, venim de... És a dir, situació molt complicada pel Sant Feliu, que segueix sense guanyar un partit a casa en tota la temporada. I crec que és una situació bastant greu, perquè al final aquesta categoria els partits a casa són molt importants i que ara ja costa... Ara s'acaba just ara la primera volta i és molt important això, sumar a casa. I al final els últims partits i els que juguen fora de casa, també un Holacet o també els altres equips... Són equips que després costarà molt més guanyar, perquè ja hem dit sempre que els partits fora de casa són molt més complicats. Aquest cap de setmana el Sant Feliu jugava contra l'Espanyol i bé, perdia 4-0, com hem comentat abans, per aquestes... Bueno, en un partit el Sant Feliu va ser bastant superior, jo penso, però l'Espanyol va saber-se defensar molt bé i aprofitar aquests contraatacs es van fer que s'imposés a Sant Feliu, s'imposés amb un 2-0 i que després, al final del partit, a la desesperada, Sant Feliu va haver de sortir amb un jugador més a pista i l'Espanyol es va posar amb el 3-0 i després amb una falta més directa al final del partit va anotar el 4-0. Resulta que pot semblar injust, però Sant Feliu al final no està aprofitant les oportunitats que té davant de la porteria amb aquesta... és que s'ha de gol i sembla que els rivals ja li tenen pres la mida en aquest sentit.
Sí, sí, jo pel que vaig poder veure del partit del Sant Feliu, que va generar perill, però no va acabar de concretar-lo i una mica també és el que es lamentava el Xino al final del partit, oi?
Sí, ja. Tenim la seva declaració, Pau, si...
Sí, jo, el que tu dius, que controlem el partit, crec que hem jugat un partit espectacular, superbé, hem jugat molt bé a hockey, molt, és que no puc dir res en contra dels jugadors perquè hem fet tot el que hem entrenat, hem fet tot el que estem treballant, vull dir, un partit de 10, però si tu no fas gols és una putada, saber que és un tòpic i que és el d'això, però és que és veritat, jugant hem sigut molt superiors, molt, i ells a pilota parada han sigut efectius i nosaltres no. Tenim un problema també amb les faltes directes, ja portem 14 faltes directes seguides fallades, però ja et dic, no puc dir res dels jugadors en contra, al contrari, superorgullós de com estan treballant durant la setmana, de com estem jugant, no puc dir res dolent.
Aquesta dada a l'estudi, aquesta dada de 14 faltes directes consecutives fallades, això, Aleix, tu que hi entens del coco una mica... És una dinàmica complicada de trencar, eh?
Sí, al final, aquesta és el que dius, eh? Una dinàmica d'aquesta magnitud, tot i que hi haurà algun professional que et dirà que no creu en les dinàmiques, sinó que s'han de centrar més en el que sigui el present, però vulguis o no, jo crec que sí que arrossegues una motxilla que són inseguretats o manca de confiança, que al final et fa prendre unes decisions que potser no són les més adequades i et porten a fallar, potser en moments una miqueta més d'ansietat. Que jo crec que això li està pesant bastant en el Sant Feliu d'hoquei aquest any. Resultats a casa no acompanyen, perds confiança i acabes allò arrossegant-te una miqueta.
Àlex, anaves a afegir alguna cosa, no?
No, a sumar-me al que deia l'Aleix, no? Al final, la importància d'aquestes jugades a l'hoquei i que si no s'aprofiten, pues, es penalitza moltíssim. I les dinàmiques, pues, el que dèiem, no? Al final, les dinàmiques són el que són i esperem que això sigui un punt d'inflexió amb aquest agitat calendari que tenim de futur.
Que li ve el Sant Feliu, a més amb aquesta classificació actual que està en...
Sant Feliu és 11 ara mateix.
11.
Sí, és 11, però és 11 amb 10 punts i dels de davant, el Holacet, la companyia de Maria Lloret, tenen dos partits menys, o entre un i dos partits menys, que això al final, si guanyen, són més punts que al final marcaran una distància més gran en aquesta classificació.
Passa que ara com dèiem ja la setmana passada, el proper partit jugues contra aquests, els de Maries aquests, Holaceta i Rochapea. Aquí tu jugues tot, t'estàs jugant la Lliga.
Si el Sant Feliu no fa 7 d'aquests 9 punts, almenys, se li pot complicar molt la
història. Són rivals directes totalment.
A més, amb un tema... que ens va sorprendre també, un tema complicat, un tema que la setmana passada destacar, i fins i tot els hi hem dedicat al protagonista del dia, en els dos joves porters codinencs, en el Pau Nuevo i en l'Oriol Amer, que van fer un gran partit, fins i tot el Xino ho destacava en les seves declaracions, Gerard. I aquesta setmana, al final del partit, va passar això en declaracions a una codinenca.
Els últims partits, com està el Pere?
El Pere, en principi, ho ha deixat. O sigui, en principi, no segueix. I, ella ha pres aquesta decisió i l'hem d'acceptar.
Bé, doncs, després d'aquestes declaracions del Xino, ens vam posar en contacte i ens van confirmar que per raons personals el Pere havia fet un pas del costat, el club també ens ha dit el mateix, però seguim a l'espera de saber què és exactament o què se'ns informa. De moment tampoc ens han volgut dir res més.
Sí, el Pere Turón és un jugador molt, molt, molt compromès amb el club hoquei Sant Feliu. De fet, porta 15 anys sent no només el porter, sinó a més el buque insigne una mica d'aquests darrers anys del club hoquei. Ell, per raons personals, com apuntava el Gerard, ha decidit en aquest cas fer un pas al costat. Pel que sabem nosaltres, a hores d'ara no és un adeu definitiu, sinó que és un adeu temporal. Òbviament que ningú especuli amb coses estranyes, vull dir, el Pere està bé, vull dir que no té cap... Són raons personals, seves, però que no... És a dir, que saps allò a vegades, Aleix, que... Jo, hosti, és que està malalt. No, ni està malalt, ni li passa res, vull dir, està guapo com sempre el Pere, però en aquest moment ell ha decidit que el millor per l'equip, pels seus motius, doncs és, en aquest cas, fer un pas al costat, no? Cosa que jo crec que l'honra, perquè al final ell pren aquesta decisió amb el bé, pel bé de l'equip, i entén que ara és el millor que pot passar, no? Per tant, anirem seguint, però el que sí que és molt important, i això sí que estaria molt bé, és que mica en mica es pogués anar informant una mica del que va passant, no? Perquè, sobretot, si això és un pas al costat temporal i dintre d'unes quantes setmanes torna en Pere Turón, doncs perfecte, serà com si sortís d'una lesió, però si al final això s'acabés consolidant i acabés, doncs, plegant, seria molt important que Pere Turón tingués una sortida com es mereix del club. I seria una llàstima que en aquest cas fes una sortida per la porta petita. Per tant, és molt important que tothom sàpiga gestionar molt bé aquesta situació, els jugadors, el club, l'staff, perquè realment és un tio que es mereix, jo penso que el dia que decideixi ell plegar, doncs fer-ho d'una manera digna i com es mereix, no?
I a nivell també personal, m'agradaria pensar que sigui el que sigui el que fa fer el Pere aquest pas al costat, que es pugui solucionar. Perquè l'Àlex el definia com un buque insígnia, jo he compartit pista vestidor amb ell molts anys i us puc assegurar que un equip amb o sense el Pere Turón és molt diferent. És molt, 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 molt diferent per tot el que suposa a dintre i a fora de la pista. Perquè al final, aquests equips, a vegades, hi ha gent que va, hi ha gent que ve, però hi ha gent que hi és. I el Pere és d'aquestes persones que, quan el vestidor ell diu A, normalment s'acostuma a fer A, perquè si diu A és perquè en els seus, no sé, 30 anys o 35 anys o no sé quants milions d'anys jugant a hoquei, les ha vistes de tots colors i acostuma a no equivocar-se. Per tant, sigui el que està passant, esperem que es pugui solucionar, perquè jo crec que aquest equip té moltes més opcions de salvar-se si hi ha el Pere formant part de l'equip que si no hi és. No estic dient amb això que els dos porters que hi ha ara mateix en la plantilla, tant l'Oriol com el Pau, que la setmana passada ja van fer un partidàs i aquesta setmana no es van quedar curts, doncs estiguin amb l'equip. Gerard, tu has pogut parlar i tothom diu és com que no volen acabar-ne de parlar, no?
Sí, és un tema que encara no està tancat i aniran tancant, suposo, d'aquí unes setmanes, aviam si, amb aquest retorn, no, del Pere Turón.
Home, jo crec que amb altres casos similars, no, el club ja ha demostrat amb el Roger Valls, que les persones que realment han portat un valor i un pes al club, doncs tenen un comiat com toca. Vull dir que no tinc cap dubte que això serà així en el cas que el Pere Turón s'acabi retirant del tot. Vull dir que no...
El que sí que penso és que no hauríem de pensar que el Pere Turó es retira, sinó que hauríem de pensar en el Pere Turó tornant. Jo penso, de moment almenys, sí. D'aquí a final de temporada, perquè jo crec que és estrictament necessari.
I jo també ho penso en el sentit de pel bé per a l'equip, perquè, òbviament, pot aportar una bateria i una experiència que portaria al final Sant Feliu ve d'uns anys que ha patit molt a la part de baix de la classificació, i el Pere té aquesta experiència a la porteria que sempre dona un plus de més, i que, òbviament, és ultra necessari si volem encara aquesta segona volta i el que Sant Feliu es mantingui, perquè ara mateix jo crec que està en hores crítiques.
Bueno, i que, a més a més, hi ha un tema de duplicitat de feines, no? O de tasques, diguem-ne, els porters que queden entre el primera catalana masculí i l'hoquei plata, que al final hauran de fer més hores que ningú, o inclús si algun partit coincideix poder no s'hi pot ser. Vull dir que...
Sí, però al final, més enllà d'aquest tema més pràctic dels porters, és el que deia el Ton, no? Al final el que significa el Pere dintre d'un vestuari va més enllà del que pugui estar sota pals, no? I per tant, esperem això, esperem que ràpidament puguem celebrar el seu retorn.
Vaja, la frase aquella que jo dic moltes vegades quan veig que hi ha alguna cosa que m'agrada és d'aquests equips, Pere és d'aquestes persones que el vull sempre al meu equip, perquè fa vestidor. Gerard, seguim endavant perquè, i esperem, evidentment, si sabem alguna novetat de les pròximes setmanes d'aquest fet, doncs us la farem arribar. Pel que fa a la primera catalana, com dirien els clàssics, una de freda i una de calenta.
Sí, perquè tenim el primer partit, aquest partit del divendres, que es va jugar... era un partit que s'havia jugat la setmana anterior, es va plaçar pel tema Covid. El Sant Feliu va perdre amb aquest 7-9 contra el Farners, un partit supercomplicat. El Farners és el primer del grup de la classificació, i el Sant Feliu que va sucumbir davant d'aquest rival que va ser molt fort. Tenim les declaracions de Ramon Carner, que ens explica una mica com va anar aquest partit.
Però bé, va ser un partit on des del minut 1 va haver molta intensitat. El Farners és un molt bon equip i la veritat és que ens van sortir moltes coses bé. Com a equip crec que vam fer un partidàs, menys els últims 5 minuts, que per anar amb la diferència de gols que anàvem, amb un 7-4, doncs evidentment mai a la vida et poden remuntar un partit faltant 5 minuts. Però bé, el Farners va començar a pressionar moltíssim. Ens van fer un gol molt ràpid després de nosaltres fer el gol, que ens va deixar una mica tocats, i tot i així doncs bé, ens van fer un altre gol molt ràpid que va fer que l'autoestima del Farners pugés molt en picat. Nosaltres doncs comencéssim a agafar aquelles pors d'ostres, ens remunten, i bé, al final vam cometre un gran error de no jugar com havíem de jugar. Vam cometre un error de perdre boles que no havíem de perdre, i al final ens van acabar remuntant un partit que sincerament ens deixa molt tocats, perquè era segurament el partit més important de tota la Lliga, i que bé, sincerament, com va anar tot el partit a acabar de la forma que es va acabar, com a equip ens deixa molt tocats.
Estic bastant d'acord amb el que diu el...
Ton... Ara? Ara sí, torni, va.
Ara sí. Que dic que a un partit que estàs guanyant amb el líder 7-4 a casa, no pots deixar-lo escapar. Estàs aconseguint quasi el bitllet per ser a la part de dalt. És una pena perquè, evidentment, el Farners té un gran equip, i a més aquests projectes de Girona que acostumen a veure de jugadors descartats de Tordera, de tots aquests grans clubs de la zona, doncs té un bon equip, però el Sant Feliu llàstima jugant a casa això. Però Gerard, l'endemà es van refer, el diumenge, perdó, cap de dos dies.
Sí, el diumenge. Bé, de fet, va passar la situació contrària, no van remuntar el partit contra el Voltregà, el qual estàvem perdent, i el Sant Feliu es va refer. De fet, és un resultat molt important perquè la lliga és una lliga molt apretada i es classifiquen, recordem, els quatre primers. I el partit del Voltregà, ja sabem que no és el Voltregà, el primer equip està en lliga, és el Voltregà. Si no m'equivoco, és el Voltregà B. Llavors, òbviament, no hi ha tanta diferència i el Voltregà està més una zona més baixa de classificació. De fet, també tenim un petit resum del Ramon, que ens explica com va anar aquest partit.
Del divendres al diumenge, doncs el diumenge vam fer el segon partit contra el Voltregà, un partit que també és molt important, tot i que Voltregà va més per baix, però era molt important perquè bé, està molt igualada tota la lliga i era important assegurar-nos que ens classifiquem amb els quatre primers. Per això eren molt importants els punts de Voltregà. Tot i així, en el moment que passen els quatre primers, no arrossegarem els punts de Voltregà. Però bé, un partit on vam poder demostrar...
On vam poder demostrar que l'equip hi és, i l'equip segueix competint. A més, falten poques jornades ja per... De fet, falten dues jornades per acabar aquesta primera volta. El Sant Feliu visita la setmana que ve la pista del Bigues i acaba amb Alcaldes a casa. Dos partits, Gerard, que poden ser decisius per aquesta possibilitat de jugar al grup de l'ascens.
Sí, correcte, perquè els ser rivals directes acaben sent molt partits molt importants. S'ha d'entendre això, que al final a la Lliga es queda partida per dos a mitja temporada, és a dir, es comença amb una Lliga. Això és un format que vam començar, diria, que crec que l'any passat, perquè fins llavors no existia aquest format, i es van començar a obligar a la segona catalana. Però és un format que també és atractiu, no? Perquè després es jugaran l'ascens amb tots els primers de totes les lligues. I la suma dels punts, com el que deia, que això sí, aquests punts no els hi comptaran, de fet, perquè després com que es barregen les lligues, és una cosa bastant una mica estranya i, bueno, invents de la federació, no? Que a vegades no s'acaben d'entendre, però que òbviament fa que la lliga sigui una mica més atractiva, no? Sí, difícil d'entendre, però més atractiva.
I el que també era important en aquest any del Primera Catalana era consolidar aquesta categoria després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. Va, que hem fet una bona repassada de l'hoquei, derrota del femení. Aquesta setmana tenim crònica del femení, però aviat en tornarem a parlar. I ens queden, Àlex, em deies abans de començar el programa, ho has dit en antena directament, tenim uns quants temites per rematar aquest final de programa.
Sí, mira, si et sembla, començarem parlant de futbol, que avui direm que és una mica temita perquè el sènior A aquesta setmana no ha jugat, no ha competit, però sí que tenim el sènior B, que sí que va competir, oi, Aleix? I, per tant, jo començaria fent un petit repàs de com ha anat aquest sènior B.
Doncs el sènior B tenia un duel directe, d'aquells que jugava un contra l'altre de posició per posició de la taula, contra un Tona, un equip que va anar amb dues baixes en el centre de la defensa, tot i que van rebre ajudes dels companys del primer equip, que no jugaven aquest cap de setmana, però no va ser suficient. Un Tona que es va posar per davant 2-0 en el partit, el Sant Feliu no va ser capaç de marcar un gol fins a les acaballes del partit, i un partit que, tot i no jugar del tot malament, el Tona s'emporta els 3 punts i s'allunya en la classificació, deixant el Sant Feliu en una novena posició, per davant de l'Olímpic La Garriga, que justament és el rival de la propera jornada.
Bueno.
Tindrem derbi. Derbi en el qual s'hi juguen les garrofes, el Sant Feliu i la Garriga. Evidentment aquí no hi ha perill del descens perquè és l'última categoria, però sí que et situaria en una situació més complicada i més incòmoda de perdre aquesta mitja taula i quedar per sota d'un dels eterns rivals del club.
Molt bé, el sènior A ja hem dit que aquesta setmana no jugava perquè el grup són imparells i cada setmana li toca descansar a un dels equips. Aquesta setmana li tocava el Sant Feliu, que després d'aquesta jornada doncs es manté amb la cinquena posició amb 25 punts. Les posicions capdavanteres comencen a quedar una mica llunyanes, oi?
Sí, es dificulta bastant. A més, havem perdut partits que havien de ser solventats amb més facilitat. Els duels directes es pot entendre que es puguin perdre, però els últims partits, sobretot contra l'últim de la categoria, no s'havien d'escapar mai dels 3 punts. Això et fa estar en una zona més o menys tranquil·la, però dificultant molt la lluita per les zones d'ascens, sobretot.
Esperem que els homes d'Isma doncs aprofitin aquests 15 dies que hauran tingut per tornar a agafar forces i bé, doncs que la propera jornada que sigui aquest punt d'inflexió i tornem a anar amunt.
Exacte.
Repassem més coses, Ton, t'explico. Cinquè cross comarcal escolar. Que això saps que a vegades n'hem parlat aquí al Tujugues, dels crossos comarcals. Doncs la cinquena edició, el proper dia 5 de febrer. Anirem parlarem a veure com ha anat i tal, però sapigueu que aquest cinquè cross comarcal. Més cosetes, Aleix.
Bé, tenim un punt que ens, els del Villar ens fa il·lusió, sobretot els que li devem moltíssim a aquesta persona, i és que estem organitzant un memorial Joan Gisbert. Serà un campionat de billar de la seva modalitat preferida i que encara és un projecte una mica embrionari, però ens encantaria poder-lo tenir llest quan abans millor, i de seguida que ho tinguem a punt, farem la presentació oficial, perquè tenim moltes ganes de muntar un campionat que faci honra realment al que va significar la persona del Joan Gisbert. ja no només pel Club de Villar, sinó per tot el que significava Sant Feliu, perquè era una persona que va implicar-se en tots els àmbits, amb el teatre, amb el centre cívic, amb el Villar, i amb tot el que feia falta, sempre li podies demanar un cop de mà, que sempre hi era disposat, i a mi em va donar doncs, la coneixença i l'amor per aquest esport, per tant, què menys que fer-li aquest homenatge.
Home, i tant, ho anirem seguint i serà molt xulo. Continuem amb els breus. Dèiem que aquest dissabte es va produir la inauguració d'aquest nou circuit al camp de golf, que una mica el que sabem és el que hem anat veient per les xarxes socials. Hem intentat posar-nos en contacte amb els responsables del circuit, de moment no hem obtingut massa resposta, però en tot cas ve aquest equipament, que de moment encara no estarà obert de forma normal i genèrica, però que es va fer aquesta inauguració el passat dissabte, i per tant entenem doncs, ja que el circuit ja està a punt de solfa perquè en breu doncs, pugui ja ser utilitzat de forma regular.
Sí, això sembla que serà així, no sé, veiem com evolucionen els pròxims dies la situació del circuit, que bé, doncs, va reunir força gent, pel que hem pogut veure a les xarxes almenys, va reunir força gent a les instal·lacions del golf de Can Bosc. Ens queda algun tema més, Àlex?
Avui tenim tots aquests breus, oi, que sempre sí. Agraden, però ara mateix no, ja no tenim res controlat. Ah. Recordar, com sempre, que les inscripcions a l'Oncodines, a l'Oncotrail, estan obertes, que la gent que tingui ganes doncs, de participar pot fer-ho, que queden 2 mesos i escaig, i per tant encara hi són a temps, i que bé, nosaltres sabeu que som molt de l'Oncodines, i per tant ens agrada recordar-ho, encara que sigui en aquest format de breus.
Doncs va, avui no es podrà queixar, perquè li hem deixat 3 minutassos al Pau perquè ens faci tranquil·lament l'agenda del cap de setmana.
No, doncs sí que em queixo, perquè no pel temps, sinó perquè no he tingut temps de fer-la, perquè bé, hem tingut una trucada del nostre amic col·laborador Jep Figueres i estàvem parlant amb ell per telèfon també sobre el tema aquest del circuit, però us canto el que tinc, diguem-ne, que és el futbol el dissabte 29 a les 12, tercera catalana, Sant Feliu Santa Eulàlia, a la tarda, quarta catalana, Sant Feliu Olímpic La Garriga, i, disculpeu un segon, no, això sí. A les 7 del vespre, ok, primera catalana masculí, Vigues Sant Feliu, a 3:48 del vespre, segona catalana femení, Reus Sant Feliu, i a les 8, ok, plata, Sant Feliu, CDM, això què és?
Companyia de Maria.
Els dels de Maria, aquests que dic jo.
Els de Maria, va.
Aquests dels del de Maria.
Els de Maria. I faltava el bàsquet, que juguen el dissabte a 2:15 del vespre a Calella, això és el masculí, i el femení, ho estic mirant en directe, perdoneu, el femení descans, no, perdó, l'estic liant, el femení descans, juga també el 7:29 a les 9, contra el Martinenc a casa seva.
Avui que el Pau es pensava, va, a veure si em deixen 20 segons, no tindré temps, i a corre-cuit ho ventilo, i avui pam. Avui li...
No, perquè quan truca el Figueres se li ha de fer cas. Això va a missa.
La veu de referència.
La veu del motor Sant Feliu, truca el Figueres a la ràdio, se li ha de fer el telèfon. I hem estat parlant una estona.
Molt bé, molt bé. Molt
i m'ha pres aquests minuts.
Molt bé.
Doncs res, escolta, la gent de... Escolta, prou bé, si no el dijous el tal com...
Sí, completa i sencera, cap, absolutament.
La podrà recuperar i, evidentment, doncs... Bé, doncs avui és programa de contrastos, eh? No sé per què em fa l'efecte que tant l'editorial com el tema del circuit doncs, portarà cua, tindrem més capítols. En aquest sentit, una mica un cos així estrany, també un cos estrany amb el tema del Pere Turón, però almenys hem tingut una injecció d'energia i de positivitat amb la presència del Pau Clarasó, que ens ha fet veure que tenim aquí una estrella que apunta maneres. Sense que se li pugin molt els fums, però jo crec que ens sentirem a parlar. Nois de l'estudi, gràcies, Àlex.
Vinga, fins dilluns.
A tu, fins dilluns que ve.
A l'estudi del carrer Barbera. Gerard, cuida't.
Merci igualment, ens veiem la setmana que ve.
Pau, una abraçada, que vagi molt bé.
Bona nit, a reveure.
Recordeu de fer les de vostres apostes a la Lliga Tu Jugues. Nosaltres marxem, serà fins dilluns. Us deixem amb la gent de l'Anem a la Muntanya. Una abraçada, bona nit.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.